Digital, amb Tomàs Cascante.
Un programa global per conèixer els especialistes més interessants del planeta i tractar d'entendre la transformació digital. El món és digital.
El món és digital.
El món és digital.
Amb Tomàs Cascante.
Hola, benvingudes, benvinguts un cop més a El món és digital. Un programa que fem amb la col·laboració de PIMEC, la patronal de la petita i mitjana empresa i dels autònoms de Catalunya. Avui parlarem de legalitat, de temes legals a la PIME. Si el programa i el temps del programa ens ho permeten, parlarem doncs de compliment normatiu, de propietat intel·lectual, de privacitat i protecció de dades, de factura electrònica i d'una sèrie de temes legals que creiem que és important conèixer per gestionar adequadament una PIME i per tenir-la com cal tenir-la de cara a la llei. Per parlar de tot això, el convidat d'avui és en Jaume Feliu. Ell és el CEO i fundador de PIME Legal. PIME Legal és una consultora especialitzada en privacitat. Vinga, Jaume, doncs el primer, donar-te la benvinguda al nostre programa.
Gràcies.
Bueno, com saps, aquest programa va adreçat a les pimes que estan en procés de transformació digital, és a dir, a totes, i avui parlarem d'un tema que no és exactament transformació digital, és el tema legal. Però és un tema realment important, que sí que té alguna implicació amb la digitalització, evidentment, però a part d'important, jo crec, però això ens ho diràs tu millor, que és un tema una mica descuidat per les empreses en general, o les petites empreses, les grans, no? Per lo que sigui, perquè no saben de què va, perquè creuen que no és important temes com protecció de dades en company. Però potser la primera pregunta és, quan diem legalitat i PIME, a què ens estem referint? També per no espantar a la gent.
Bueno, gràcies per convidar-me al programa. Bé, a legalitat a PIME, clar, pot haver-hi molts àmbits de legalitat. El que ens dediquem nosaltres específicament és l'àmbit de la privacitat. També fem una part de propietat intel·lectual, però sobretot en matèria de protecció de dades, no? Les obligacions que té qualsevol PIME o autònom, que és important destacar-ho, a nivell en matèria de privacitat. Establert en el seu moment el paraigües europeu des del 2018 per l'RGPD, el reglament europeu que es va aprovar, on vam rebre segurament tots molt bombardeig de correus demanant-nos consentiment per ficar-nos a les seves llistes, etc. I amb la LOPD GDD, actualitzada, que és a nivell estatal. Llavors, això estableix una sèrie d'obligacions, que si vols després entrem una mica al detall de quines són per una PIME, per fer una fotografia del que necessita complir una PIME específicament. Una sèrie d'obligacions que són doncs, tècniques, podríem dir tècniques, jurídiques i organitzatives. No complir-ho, no tenir-ho implantat, aquests protocols, pot implicar sancions que poden ser molt elevades. De fet, segurament hem llegit doncs, últimament la sanció a Meta de 1.200 milions d'euros. Hi ha moltes sancions, però jo sempre recalco que les sancions que llegim potser són les de multinacionals, entitats bancàries, etc. Però també sancionen a pimes per no tenir bé una pàgina, el banner de cookies, per exemple. Llavors, és important tenir-ho. Però també no m'agrada parlar de la política la por del tema de sancions, sinó dir que complim la normativa, garanteix també als nostres usuaris gestionar correctament les seves dades, ens dona credibilitat com a empresa, ens dona avantatge davant dels competidors i, d'alguna forma, transparència de cara a l'usuari a nivell de pàgina web, si som un e-commerce, etc. O sigui que no és només compleixo amb la normativa per estalviar-me la multa, sinó que la importància de tenir una bona política de privacitat interna dintre l'empresa.
Sí, doncs has dit que més endavant, però potser sí. Entrem ara allà a detallar una mica quins són aquestes coses que ha de complir. Perquè deixo que crec que hi ha un gran desconeixement sí. I un espòs. I... En fi, però per això està avui aquí en Jaume Feliu.
Bueno, bàsicament, sí, com si féssim una foto resum no, del que ha de tenir una PIME, això també podria servir per algú que potser fa, això ens passa molt sovint amb clients, que diuen, mira, fa 4 anys que no actualitzo el de protecció de dades, ostres, feu una auditoria, no? Bueno, doncs el que recomanem nosaltres sempre és tenir com un manteniment anual que et permeti tenir-ho tot el dia, actualitzar tota la documentació. I si anem per ítems concrets, els ítems que s'haurien de complir a nivell de PIME, podríem començar per un registre d'activitats de tractament, es diu el RAT. Això eren els antics fitxers que es notificaven a l'Agència de Protecció de Dades. Per situar també a la gent, l'Agència de Protecció de Dades és l'autoritat, en aquest cas està a Madrid, que vetlla pel compliment de la normativa i té la potestat de sancionar, té un equip d'advocats, diguéssim, i d'inspectors. D'ofici també fan coses, però sobretot actuen molt per denúncia quan hi ha un requeriment. Llavors, abans del Reglament Europeu, s'havien de notificar uns fitxers a l'agència, que era una mica, en el teu negoci, el teu dia a dia, què gestiones? Lo habitual són doncs, clients, proveïdors i treballadors. Però si també tenim càmeres, doncs també tindrem un fitxer de videovigilància. El tema dels fitxers ja no existeix, ja no s'ha de comunicar a l'agència, però sí que s'ha de documentar internament la tipologia de dades que tractem, val? Amb una sèrie de camps, una sèrie de formularis, i això es guarda dins l'empresa. Després hem de disposar de les clàusules d'informació i legitimació, la típica clàusula que hem vist potser doncs, els peus de factures que en virtut de la normativa s'han inclòs les nostres dades a un registre anomenat tal i per X finalitat. Regular els consentiments, disposar d'un compromís molt important de confidencialitat amb els treballadors. Si tenim treballadors, cal que ens assignin un compromís conforme estem gestionant les seves dades i ens autoritzen per, evidentment, doncs, gestionar la possible la nòmina i l'ús que faran ells de les dades a les que accedeixen dels clients de l'empresa. Firmar també un contracte d'encarregat de tractament amb els tercers que ens presten servei, és a dir, empresa que ens gestiona les nòmines, els IVAs, la gestoria, assessoria, el que ens porta la web. Amb tots aquests hem de signar un acord d'encarregat de tractament. Hem de garantir els drets dels usuaris. Hi ha una sèrie de drets, doncs, d'accés, en què un usuari pot dir, escolta, vull que m'ensenyeu les dades que teniu meves aquí a l'empresa. Doncs, hi ha una sèrie de drets que hem de garantir a l'usuari. Hi ha d'haver un protocol de bretxes, molt important també. Aquests protocols cada cop estan més actius perquè cada cop les pimes, com aneu sentint també, hi ha més atacs de ransomware, m'han bloquejat la base de dades i no puc treballar. Bueno, doncs aquest tipus d'atacs s'han de documentar i s'han, en alguns casos, si afecten a la nostra base de dades de clients i bueno, s'han vist vulnerats o s'han publicat en algun lloc, com vam veure amb el Clínic, no?, dades de pacients, doncs això s'ha de seguir un protocol específic i, a més, s'ha de notificar també a l'Agència de Protecció de Dades. S'ha de disposar internament d'una política de privacitat, un document de seguretat, d'un anàlisi de riscos. L'anàlisi de riscos seria una mica la part més tècnica, revisar una mica com complim a nivell de còpies de seguretat, si tenim passwords per cada usuari, si hi ha perfils d'usuari, etc. Es fa una mica d'auditoria amb aquest anàlisi de riscos. Hi ha d'haver un manual d'usuaris, també, que cada empleat sàpiga quin ús fa dels sistemes d'informació de l'empresa i seria molt convenient i recomanable fer una formació específica a la plantilla. Com dèiem, si hi ha càmeres també s'ha de tenir el cartell de videovigilància i molt important també la part de la pàgina web. Si hi ha pàgina web, sigui corporativa o sigui un e-commerce, ha de tenir una sèrie de requisits que són l'avís legal, la política de privacitat, una política de cookies, si usem cookies, i si hi ha venda online, unes condicions generals de contractació. I després hi ha tres ítems que això ja només són d'obligat compliment per alguns casos concrets, no per tothom, que és disposar d'una avaluació d'impacte, designar un delegat de protecció de dades, que hi ha molta confusió i moltes pimes que es pensen tothom està obligat a tenir un DPD. No tothom, són uns supòsits concrets. I regular si l'empresa té transferència internacional de dades fora de la Unió Europea, això s'hauria també de regular. Aquest seria una mica el resum ràpid d'obligacions que ha de tenir una pime.
Sí, vaja, jo no m'he espantat, però més d'un crec que sí que s'ha espantat perquè aquest resum de coses que ha de tenir una pime realment és una llista llarguíssima i amb moltes paraulotes una mica críptiques. Però anem a la pràctica. Ara ens està sentint, com sempre dic, un senyor que té una fàbrica de caixes de cartró a no sé on jo d'això no he fet res, ni sé fer-ho. Bueno, clar, el que pot fer és recórrer a vosaltres, però com ha de fer? Bueno, ja deixo que em diguis una mica com procediria vosaltres, no? Però què faig? Perquè jo realment faig caixes de cartró i tot
clar,
això.
Clar.
Llavors, què faig?
No, i el que recomanem en aquests casos és centra't en el teu negoci, no? La teva activitat. I un mateix ho pot fer, evidentment, eh? I l'Agència de Protecció es posa a disposició dels ciutadans eines específiques com el Facilit RGPD, que et permet descarregar-te models, plantilles de tota aquesta documentació. Ara, si al final dius, mira, jo no em vull liar, no sé si ho faré bé, contracto algú extern com nosaltres, però al final aquí es fa una auditoria, però en un cas, com deies, una fàbrica que elabora caixes de cartró. Primer s'ha d'analitzar quina tipologia de dades gestiona, perquè potser aquesta entitat et diu, mira, és que jo els meus clients tots són empreses, jo no tinc cap particular o autònom. Bueno, doncs, si no tens cap particular, no t'afectaria directament, però segurament gestionaràs dades del personal, de la plantilla. Si tens treballadors, tindràs les dades dels treballadors i tindràs proveïdors. Llavors, en aquest sentit, seria tots aquests ítems que he citat, ordenar-los i doncs, fer el rat específic de clients, proveïdors i treballadors en aquest cas. Regular en aquest cas introduir les clàusules doncs, quan configuren un contracte amb un nou client, que entenc que hi deu haver un acord de prestació de serveis per elaborar la comanda d'equips caixes de cartró, en aquests contractes que figuri una clàusula de l'ús que es faran de les dades, una clàusula de protecció de dades. Que es firmi amb els tercers, potser hi ha tercer, doncs el que dèiem, que ens porta a la pàgina web, que ens porta a la part fiscal, que firmem un acord amb els senyors, amb els tercers que ens presten un servei. Disposar d'aquest petit anàlisi de riscos dependrà del volum. Potser estem parlant d'una empresa industrial en què hi ha 200 empleats, encara que facin caixes de cartró, no? però pot ser una empresa gran industrial. Doncs aquí sí que és molt important que la plantilla conegui tot això, que se la formi de l'ús de les dades que pugui fer, de les dades que accedeixin a nivell personal. I tota la part informàtica. També en una empresa d'aquest tipus segurament ja hi ha un departament de sistemes, en aquest cas, hi ha un cap d'informàtica que ho gestiona, però si no, doncs, fer una mica d'auditoria tècnica. Però un cop implantat, Tomàs, jo també et diré que en una empresa d'aquest tipus normalment el que fem és assentar-nos una mica en cada departament. Si és una empresa molt gran, doncs, recursos humans, en màrqueting sobretot, perquè en màrqueting sempre toquem una mica, perquè, bueno, ells volen tirar milles, no? I enviem una newsletter a tots els usuaris. Bueno, doncs nosaltres a vegades els hem d'aturar perquè diem això no és legítim fer-ho, ho hem de regular d'aquesta forma. Nosaltres intentem veure en cada departament les implicacions que tenen, perquè en aquest cas potser recursos humans sí que gestiona dades més sensibles, podríem dir. I a partir d'aquí es fa aquesta implantació, auditoria, i després la feina de manteniment, podríem dir, és més senzilla en un cas així, perquè han simplement d'aplicar aquestes mesures. Entra un treballador nou, li donem el document a firmar. Firmem un acord amb una tercera empresa, firmem l'acord de confidencialitat. I no hi ha molt més. Et diré que això, l'escenari és diferent si em parlessis d'una clínica, per exemple. Una clínica, a part d'haver-hi la figura del delegat de protecció de dades, una sèrie d'obligacions més estrictes, tant a nivell tècnic com jurídic, en què bueno, doncs, per cada pacient s'ha de fer firmar explícitament un consentiment de les dades que es tractaran per gestionar-hi la prova corresponent, etc. Però no ens espantem. Una pime, ja et dic, un cop té tot això, aquests requisits, és fàcil de seguir-ho.
Ara, Jaume, si em permets, fem una petita pausa. El 28 de setembre teniu una cita per parlar del futur digital de Catalunya. Tota la informació a la pàgina web tertulia21.cat. Una paraulota que, parlant de temes legals, sempre surt i ens agradaria aclarir. Compliance. Què és això del compliance?
A veure, el compliance és molt genèric. Al final, clar, i ara cada cop més ens hi trobem, hi ha compliance de tot tipus. I, de fet, a les empreses més grans ens trobem el compliance officer, una figura específica per compliment normatiu, podríem dir. O sigui, de forma genèrica, jo t'ho diria així. Ara, a partir d'aquí hi ha de prevenció de blanqueig de capital, hi ha de tema penal, ara hi ha tot el tema del canal de denúncies, obligatori per a empreses de més de 50 empleats, que a partir del desembre d'aquest any ho hauran de tenir implantat, totes, i és un canal obligatori on puguis de forma anònima un treballador o un extern denunciar una conducta inadequada, doncs un possible assetjament, etc. S'ha de tenir un protocol d'aquest tipus. Llavors, la protecció de dades, podríem queixar dins del compliance? Sí, d'alguna forma sí. El que passa que ja hem dit, de compliance hi ha moltes branques diferents i una d'elles podria ser aquesta part de la part de protecció de privacitat.
Quins són els errors més comuns? Algú ja està fent més o menys tot això, però, per exemple, una cosa és això del consentiment. Hi ha molta gent que incrementa les seves bases de dades de possibles clients traient les adreces de ni se sabe dónde, no? Consentiment. Què vol dir exactament consentiment i què hem de fer per realment tenir una adreça d'algú legalment?
Sí. Bueno, en aquest cas, evidentment, hi ha d'haver un, bueno, des del reglament europeu, un consentiment explícit i inequívoc, val? En què en casos com, bueno, volem enviar, el que deies tu, volem enviar un comunicat, una newsletter, no, clients? Aquí, què ens passava abans? Que la gent anava, doncs, això encara es fa, en alguns casos, vas a les fires, no? I a les fires tu agafaves targes i et passaven pel teu estant i tot això tu arribaves a la teva empresa i, o a casa teva i recopilaves tot allò, ho posaves dintre d'un programa MailChimp i llançaves, no? I llançaves públic sobre el teu negoci. Això no es pot fer. Llavors, ho has de regular. O en el moment de la recollida, expressament, és a dir, la persona que t'entrega les seves dades expressament t'ha d'autoritzar que tu li puguis enviar una newsletter. I això és molt important també en el cas dels e-commerce. És a dir, o una pàgina web a l'ús, per exemple, la nostra, ens demanen, no? Ens diuen, escolta, vull informació per posar al dia el meu negoci en matèria de protecció de dades. Si t'hi fixes, quan entres a un formulari d'aquest tipus, el que t'obliga el reglament i la normativa estatal és a separar les finalitats. Autoritzo que usis les meves dades per gestionar-me la consulta, és a dir, us demano un pressupost, però hi ha una casella sota que diu ja autoritzo que m'envieu informació comercial, perquè només si et dona l'ok i el consentiment podràs incloure la base de dades d'enviar-li newsletters. Una altra cosa és que sigui client. Si ja t'ha comprat un producte, tu tens dret a enviar-li, sempre que siguin productes o serveis relacionats amb el teu negoci, el pots ficar dintre de la newsletter, a no ser que ell et demani una baixa expressament. És a dir, també has de donar la possibilitat, quan envies una newsletter, que en tot moment qualsevol usuari pugui demanar la baixa i l'exercitis al moment. Però és important això, que regulem d'entrada el consentiment. No podem agafar una base de dades, també hem trobat l'altre dia un client. Vaig comprar una base de dades fa 3 anys, dic, bueno, d'entrada, on la vas comprar? Qui te la va vendre? Quina legitimació té aquells usuaris d'allà dins? Han donat el seu consentiment per rebre newsletters teves? Per tant, tot això de la compra de base de dades ha anat molt a menys perquè, evidentment, no es pot fer. I, de fet, enviar aquestes coses sense consentiment ha comportat sancions de 9, 10.000 euros quan l'usuari ha dit que tenim clients que els ha passat de escolta'm, és que m'ho han enviat 3 vegades quan jo havia demanat la baixa. Bueno, doncs, potser dintre de l'empresa ningú estava gestionant aquell correu de les baixes, s'ha seguit enviant una newsletter que s'envia de forma automàtica cada setmana, l'usuari ha denunciat a l'agència i l'agència ho era un requeriment i han sancionat si no s'ha complert amb el que s'havia de fer.
Sí, a part de les multes milmilionàries que surten als diaris, sí, parlem una mica també, ara has dit 9.000 euros, ja has dit una quantitat. Quines són les sancions més comuns que tu has vist aplicar aquí, a les pimes d'aquí, i per quins motius?
Mira, d'entrada dir-te que l'any passat hi va haver 23 milions d'euros en multes, vale? A nivell Espanya. Això com a premissa. També que l'RGPD estableix les més altes, les més greus, de 10 milions o 20 milions d'euros fins a un 2 o 4% de la facturació de l'empresa, perquè veiem l'escenari una mica. Llavors aquí et pujaria exemples, tenia alguns aquí, algunes notes, 30.000 euros a Vueling per no tenir correctament implantades les cookies, 10.000 euros tampoc a IKEA per no tenir bé cookies, tot i que això estem dient empreses més conegudes, però també a petita pime està passant. 250.000 euros a la Lliga per espiar usuaris a través del micro del mòbil, que també va ser aquesta bastant sonada. Jo crec que aquesta setmana hi va haver una de 1.500 euros per posar en un grup de WhatsApp sense consentiment. Ojo també això, si tenim un negoci i volem enviar informació sobre el nostre, que és el canal potser més pràctic, no? Però estan havent-hi sancions també per incloure'ns en un grup de WhatsApp de clients on nosaltres no hem donat aquest consentiment. Doncs aquesta setmana hi ha hagut de 1.500, 2.000. Per posar en un taula d'anuncis d'una comunitat de propietaris una deuta, també hi ha hagut sancions de fins a 3.000 euros. No utilitzar la còpia oculta, important també les empreses, que a vegades enviem un mail massiu, no fem servir cap correu, fem des de l'Outlook, doncs no utilitzar la còpia oculta, hi ha hagut sancions de fins a 9.000 euros també. Bueno, i te'n podria dir moltíssimes. Nosaltres cada 15 dies fem un resum a la nostra newsletter i hi ha molt moviment, hi ha sancions menors, diguéssim, però per una pime són imports que evidentment els afecten.
Abans hem parlat de que, evidentment, des de la meva fàbrica de caixes de cartó, vull dedicar-me a això i que realment contractaré una empresa externa que m'ho porti. Però més o menys jo sé contractar, segons quines coses, que he contractat tota la vida. D'això no en tinc ni idea. Quins criteris tindríem que tenir en compte a l'hora de triar una empresa que ens porti això per realment per encertar-la i sí, que ens ho porti adequadament?
Vale. Jo et diria que aquí em basaria molt, potser, en la part que crec que en aquest sentit podem presumir d'acostar-nos al client i d'acompanyar-lo. Jo crec que aquí l'important és acompanyar. Al final nosaltres també disposem d'una solució online, com altres empreses de la competència. La solució online és molt més econòmica, se la pot fer la mateixa empresa, va destinada a micropimes, autònoms que s'ho vulguin fer, i en el moment és com bueno, una compra online, un producte que adquireixen, contesten una sèrie de formularis i això t'envia un qüestionari dinàmic que es basa en la teva activitat i tot això et genera les clàusules, contractes, tot el que us he mencionat abans, la plataforma t'ho fa, vale? I aquest és el servei més econòmic que tenim. Ara, aquí també depèn del client. Hi ha client que diu, jo no em vull liar a fer-m'ho jo mateix, autogestionable, no sé si ho aplicaré bé, prefereixo pagar-vos els honoraris d'un servei a mida, en què fa un advocat de l'equip, i aquí sí que se li fa un acompanyament, una recollida de dades de tota la informació del seu negoci. Això és una primera visita en remot o presencial i després l'entrega de tota aquesta documentació. Jo sempre recomano que aquí tinguis algú expert que t'entregui tot això, t'ho expliqui i et digui, escolta, això ho has d'aplicar aquí, això ho has de fer així, t'acompanyi durant tot el procés d'implantació. Per mi això és el més important, perquè ens trobem empreses que el que fan és t'envien una carpeta tipus amb documents i et diuen, omple tu mateix, fes una formació. A més, ojo amb el de la formació, que hi ha moltes empreses que passen pel tema de la formació bonificada a través de la tripartita, el Fundae actual, i això no es pot fer. És a dir, tu pots fer una formació i si tens crèdit de la Fundae te la pots bonificar, però el que no poden fer és l'auditoria o la consultoria en matèria de protecció de dades via Fundae. Llavors, això és il·legal i ho persegueix tant Hisenda com l'Agència de Protecció de Dades. Val? Llavors, jo et diria això, una mica de gent amb rigor, amb experiència, que et pugui acompanyar i que et sentis que si tens algun dubte agafes el telèfon i et responen al moment. Crec que és el més important en aquest àmbit.
Temes de propietat intel·lectual, i comencem potser per la marca d'una empresa, no? Molta gent té un nom, té un logo, però bueno, li ha fet un grafista i ja el té, i no ha fet res més. És important registrar-lo? Serveix només posar allò del TM o cal registrar-lo i posar la M?
No, de fet, el TM no el pots posar si no ho tens registrat. Llavors, sí, jo sempre dic que és una de les coses que potser que la gent abandona més, no fa d'entrada, que centra, evidentment, si tu obres un nou negoci, una startup, està centrada en que la web funcioni, amb el tema del SEM, AdWords, però et diria que si ja has creat el logo i tens la marca definida amb el teu nom, no la registris, val? Llavors, nosaltres el que fem també en aquests casos és, perquè això és un registre que també se'l pot fer un mateix, ojo, aquí no vull enganyar ningú, qualsevol s'ho pot fer a través de la web de l'autoritat, però aquí és un acompanyament també és molt important, perquè el que podem fer prèviament és una avaluació prèvia, que li diem, on busquem noms similars i imatges. Llavors, en aquest sentit, et diem, escolta, el mercat ja per la classe equips, les classes són les categories, doncs, jo em dedico al producte, doncs, venc fruita per internet, doncs això és una classe específica. Per aquesta classe hi ha un nom molt similar al teu. Ojo, perquè si sol·licites el registre, potser te'l tomben. Llavors, tombar-te'l, tu hauràs pagat unes taxes i no t'haurà servit per res. Llavors, fem aquest registre previ i si veiem que al mercat no hi ha res similar, et diem, escolta, llum verda, ho veiem viable. I es fa el registre del nom amb el logo associat. Això triguen a resoldre-ho 6-7 mesos, però quan t'ho donen, tu tens garantit aquella marca per 10 anys, val? Que llavors podem fer una vigilància per si hi ha gent que registra noms similars, bueno, hi ha una sèrie de serveis paral·lels. Però és important, perquè al final, com t'ho tombin o algú el tingui, tu no ho tinguis registrat, li donaran la raó a l'altre, tu tindràs material corporatiu, tindràs una web en marxa i potser ho has de desfer.
Potser hi ha gent que pensa, i t'ho pregunto, que el fet de tenir, per exemple, en el teu cas, pimelegal.com, això ja és un registre.
No. El domini és una cosa, és important, el que passa que més el domini, jo crec que és el primer que agafem tots, jo vaig començar per aquí, de fet, gairebé abans que el nom, no? Agafant idees perquè et costa 9 o 10 euros, no? Però no, això simplement és el domini. I, de fet, si tomben la marca i hi ha un requeriment, podrien arribar-te a dir, escolta, aquest nom no és teu i et podrien treure el domini. Per tant, important, no és el mateix.
Bé, estem arribant o hem arribat al final del temps, però encara tens un minut curtet per fer l'últim consell. O sigui, realment has estat sentint molta gent i ara, en resum, què faig demà per començar a estar al dia?
Vale. Jo diria que la gent que ja té un negoci actiu de fa anys, jo diria fer una revisada de com teniu les coses, sobretot si teniu pàgina web, perquè diria que potser és l'aparador de la nostra empresa. Reviseu els avisos, que no tingueu avisos que mencionen la llei del 99, que és l'antiga LOPD, i només per no tenir bé això també pot implicar una possible sanció. I reviseu els protocols interns. I si teniu dubtes, ostres, no sé qui m'ho va fer, fa molts anys d'això, no tinc ni idea de l'estatus de la meva empresa, però sense compromís, nosaltres, una trucada, un correu, i ens ho revisem sense cap mena de compromís, i si es vol es fa una proposta i s'intenta posar tot el dia, però que tinguem la tranquil·litat de que almenys aquest serà el menor dels nostres problemes.
Bé, d'acord, Jaume, hem arribat al final del programa. Recordo, als oients, que hem parlat amb en Jaume Feliu, de CEO i fundador de Pimelegal. Crec que ens has donat una mica o bastant de llum i a partir d'aquí doncs, espero que dintre d'uns mesos tornis a passar per aquí i ens posis al dia de la nova legalitat o el tema va canviant dia a dia.
Gràcies. Perfecte, quan vulgueu. Gràcies a vosaltres.
Doncs aquí acaba avui El món és digital.
El món és digital.
Amb Tomàs Castante.